Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ens situem a 12:15. Recordeu... Va, un exercici de memòria. Recordeu què estàveu fent el 12 d'abril del 2020? Va. Possiblement estàveu teletreballant, que feia gairebé un mes que s'havia declarat l'estat d'alarma per la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19. Us en recordeu? Bé, a partir d'aquí, el tant per cent de teletreball es va disparar. El 2019, tan sols el 8,6% de la població ocupada a Catalunya treballava des de casa, de forma habitual o ocasional. I a partir d'aquí va anar de pujada a més del 21% el segon trimestre del 2020. Gairebé el 18%, el tercer. Déu-n'hi-do. Clar, segur que ho recordeu també, la pandèmia ens faria millors persones i el teletreball havia arribat per quedar-se, tot i que sembla que aquells pics de treball que ara hem repassat a distància no han augmentat ni tan sols s'han mantingut. Què ha passat amb el teletreball? Li preguntem al nostre convidat. A on ha quedat el teletreball? Pere Jarque, responsable d'orientació i intermediació laboral de la patronal CECOT. Com estàs? Bon dia.
Bon dia. Doncs una mica refredat, però vaja, bé, content de seguir amb vosaltres.
Pensava que creies el teletreball.
No.
Com el tenim, el teletreball?
El teletreball el tenim també una mica en hibernació, per dir-ho d'alguna manera. Sí.
Clar, el març del 2020, Pere, tothom parlava d'un nou paradigma laboral. Per què no s'han complert aquelles previsions?
No s'han complert perquè segurament no estàvem prou preparats per entomar l'onada del teletreball o de què significa el teletreball. Vam fer teletreball perquè estàvem obligats a fer-ho, però no estàvem prou preparats per fer-lo amb tots els ets i els uts, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, què significa el teletreball, Pere?
El teletreball significa treballar des de casa amb les mateixes condicions que pots treballar des del teu lloc de treball habitual, per dir-ho d'alguna manera. I és just en això en què no estàvem preparats.
Clar, no estàvem preparats i, clar, el coronavirus s'imposava en aquestes noves formes de treball, almenys per algunes professions, i per això et volíem preguntar com o qui hauria de determinar quins perfils professionals, no?, poden o no treballar a distància, perquè això també se'n va parlar molt, no?
D'entrada, el sentit comú. És a dir, nosaltres, des de la CECOT, esclar, hi havia molts sectors d'activitat que ens deien això del teletreball deu ser en un altre planeta, perquè nosaltres no l'hem viscut, esclar, tot el sector del transport, tot el sector operaris del metall, tot el sector productiu, tot el sector molt industrial. Això, el teletreball, doncs és impossible. Les empreses o bé tancaven, perquè estaven obligades a tancar, o bé doncs eren d'aquelles que eren prioritàries, no sé ara exactament la paraula que es va fer servir, però que s'anava a treballar igualment, no? Uh-huh. Llavors, sí que és veritat que hi ha tota una sèrie de sectors, jo diria més d'ocupacions dins de sectors que són susceptibles de teletreballar. Doncs totes les que tenen doncs un caràcter administratiu, comptables, etc. Aquí sí que hi ha recorregut pel teletreball, però en molts altres sectors i ocupacions doncs és impossible.
Clar, és que ara m'has fet... Clar, jo també he fet exercici de memòria, Pere, i ens situàvem aquell 2020, i és veritat que oficis que mai a la vida ens haguéssim pensat que els podríem adaptar a aquest teletreball, es va adaptar, però de quina manera, no? Que potser aquí també rau una mica un dels defectes, no? De
sí.
Com ho vam fer.
Es va adaptar, allò que es diu, sisplau, per força. No hi havia alternativa, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm-hmm. I llavors doncs es va fer de manera precipitada, perquè és que ens hi vam veure abocats, no per cap altra raó, i esclar, doncs no es va fer del tot bé. Llavors, a mesura que han passat els mesos, que la cosa ha tornat a la normalitat, aquesta normalitat entre cometes, doncs hem vist que bé, no estàvem preparats. I també una altra cosa que nosaltres sempre destaquem quan ens entrevisten i parlem sobre el teletreball, és que hi ha moltes persones que tampoc no els acaba de fer pes el teletreball. És a dir, hi ha moltes persones treballadores que el teletreball no els acaba d'encaixar. Aquesta és l'altra. No només és a vegades l'empresa la que diu tornem als llocs de treball físics, sinó que també moltes vegades les mateixes persones treballadores diuen, ostres, doncs jo, el que és el contacte humà, el que és els hàbits, el que és cada dia llevar-me i anar a la feina i trobar-me amb els meus companys de feina, això es valora moltíssim. I a vegades fins que no ho perds, doncs no ho trobes a faltar. I això és un dels altres components que entren en joc.
Entren en joc, i també deies, ara parlarem de la productivitat, també, mira, fa uns dies entrevistàvem el Ramon Besa, el periodista esportiu, sí. I ell parlava d'aquesta tensió informativa, no? Posats, si ho traslladem, diguéssim, a la nostra feina com a periodistes, amb aquest teletreball s'ha perdut una mica, no?, aquesta tensió que es viu a les redaccions i que també és necessària perquè la feina, en el nostre cas, pugui sortir bé, no?, pugui sortir d'una manera òptima.
Per descomptat, avui jo hauria pogut, entre cometes, teletreballar, m'haguessin trucat i ja està. I en canvi aquest factor humà, doncs el goig de conèixer-vos, el goig d'estar aquí amb vosaltres, doncs això...
Tu haguessis perdut.
Jo m'ho hauria perdut.
I hagués perdut l'entrevista.
Això ja no ho sé, però jo m'hauria perdut, sí.
Per cert, ara posem xifres. Pere, si et sembla, abans de la pandèmia, la presència del teletreball a Espanya era inferior a la mitjana de la Unió Europea, que era del 14,4% de la població ocupada. Això el 2019. Clar, alguns països europeus, com Països Baixos, Finlàndia o bé Luxemburg, fins i tot superava el 30%. Clar, com pot ser que aquestes xifres, no?, sempre ho hem pensat, puguin variar tant, no? Té alguna cosa a veure la legislació o, òbviament, és només una qüestió cultural, d'hàbits, de costums? Quina explicació li dones, tu?
Tot plegat. La legislació segur, els hàbits segur, els costums també, la cultura de cada país és evident que sí. I també, a vegades aquestes xifres també s'han de posar una mica, abans parlàvem entre cometes de la normalitat, doncs quan parlem de xifres també, perquè penseu que el teixit productiu, especialment aquí al català, doncs és un teixit productiu conformat bàsicament per petites i molt petites empreses. Llavors, aquestes dades, que a vegades es fan enquestes, no reflecteixen la realitat d'aquest teixit empresarial, no? Llavors, jo diria que és menys el teletreball, fins i tot, que hi ha a Catalunya. Més que res perquè quan palpes una mica la realitat diària de les empreses, veus que realment ha tingut molt poc impacte en la petita empresa i en la molt petita empresa. El teletreball ha tingut molt poc petit, molt, molt poc impacte.
Hi ha tingut impacte aquest teletreball, d'alguna manera, als nous perfils professionals des de la CECOT? Això ho heu analitzat?
Sí, és evident que ara, i aquí també entrem en un altre element que juga en tot l'àmbit del teletreball, doncs les persones que s'incorporen ara al mercat laboral tenen, o com a mínim demanen, la possibilitat de teletreballar a les entrevistes de feina, als processos de selecció. Per tant, és un altre element que entra en joc en aquí, no?, el teletreball. I si busquen, no potser un teletreball d'una manera absoluta, sinó aquestes fórmules mixtes, no? De dir, doncs, ostres, doncs algun dia de la setmana teletreballar, un parell de dies... Aquesta fórmula mixta és el que es busca, i a mi em sembla que és cap on s'ha d'anar, perquè això hi surt guanyant tothom, hi surt guanyant l'empresa, hi surt guanyant el treballador, i s'ha d'anar una miqueta per aquí.
Clar, perquè de fet la legislació va intentar donar resposta a la situació que dèiem de fa 3 anys. Va haver un reial decret, el 8/20 del 17 de març, si no m'equivoco, de mesures urgents per fer front a l'impacte social i econòmic que dèiem de la Covid, que entre diferents mesures estava aquest teletreball. Després va venir el del 21 d'abril de mesures urgents complementàries que prorrogava el caràcter preferent del teletreball. En quin punt estem ara? Perquè estem una mica perduts, Pere.
Mireu, nosaltres quan parlem de legislació, no sé si aquí a Ràdio Estel aneu a fer el cafè en algun bar pròxim, el que sigui. Això és una empresa. Aquí aquesta empresa fa teletreball, els afecta la legislació. Quan portes el cotxe a un taller mecànic, que són 3 persones, els afecta aquesta legislació del teletreball. És a dir, està molt bé legislar, però a vegades es legisla, doncs, bé, no sé per qui, evidentment per les empreses que són més grosses i que també per les petites, evidentment, i les petites també compleixen la legislació, però a vegades tota aquesta legislació els queda molt lluny de la seva realitat. Per tant, insistim, pactar, negociar, fórmules mixtes i aplicar el sentit comú, que a vegades és el que s'aplica menys sovint.
Sí, sí, que s'hauria d'aplicar més. Estem parlant amb el Pere Hart, que ell és responsable d'orientació i intermediació laboral de la patronal CECOT. Tot i així, però vosaltres teniu dades sobre si el teletreball d'alguna manera ha afavorit o ha perjudicat la productivitat a les empreses?
No tenim aquestes dades perquè no hem fet cap estudi en aquest sentit. I no ho hem fet pel que us deia, no? La diversitat, la multiplicitat d'empreses que hi ha fa molt difícil establir denominadors comuns i patrons. Sector transport, sector construcció, sector assegurador, sector... És una diversitat tan gran que després, si barreges les dades, tenen poca coherència. Llavors, amb això... tenim una certa prudència a l'hora de fer estudis que generin titulars que no corresponen a la realitat.
Parlant amb el Pere Jarque, com dèiem, responsable d'orientació i intermediació laboral de la patronal CECOT, parlant de teletreball, de quina és la situació actual després del boom que va tenir la pandèmia el 2020. El teletreball és més habitual, de fet, una altra dada, en els treballadors per compte propi, és un 31% del col·lectiu. Clar, possiblement passa també perquè, ara li comentem amb el Pere, perquè el seu domicili coincideix en el lloc de treball, no?
Sí,
i que el major ús del treball a distància per part dels autònoms és un patró generalitzat, no?
Sí.
Pere, aquesta és la raó, no?
És de calaix, sí, és així.
Pensant en els treballadors per compte aliè, el treball de la pandèmia pot haver favorit una nova cultura del treball? Pere, tu creus que estigui més en línia en els països més avançats pel que fa a la Unió Europea? O sigui, estem treballant per aquesta línia o...?
A veure, hem de fer moltes noves cultures de moltes coses, no? I nova cultura al treball, aviat has dit això, eh?
Sí.
I també hem de canviar el model econòmic i hem de fer moltes coses, eh? I a més, si pot ser per avui, millor que per demà. A poc a poc, mica en mica. És a dir, si el teletreball ha de venir i les empreses i les persones que hi treballen han de fer una reflexió, doncs al voltant d'això, doncs fem-la amb calma, però sí. Vull dir, no, ara no farem el que no hem fet en 15 anys, no ho farem en 6 mesos. Llavors, aquests titulars de la nova cultura del treball, i això ha vingut per quedar-se i tot plegat, com a titular, doncs està molt bé, però no acaba de correspondre a la realitat.
Clar, aquesta realitat que ara ens toca viure, bé, de fet, aquestes dades des de fa uns mesos, al setembre del 2022, el teletreball ja no era tan popular.
No.
Baixava fins al 7%. Per tant, o sigui, ens hauríem de preocupar d'alguna manera per aquesta baixada que ens situa pràcticament a les xifres del 2019, o li hem de donar una... importància relativa...
Home, jo em preocuparia per altres coses, diguéssim, no pel teletreball. És a dir, vosaltres segurament vau teletreballar durant la pandèmia. Et sents més còmode ara que vens presencialment aquí, o et senties més còmode llavors, o t'interessaria més una fórmula més mixta?
Home, jo crec que està obert, com es nota que és orientador, el Pere Jarque, com ha donat la volta. Jo crec que és una forma també híbrida que pot anar bé, sí, per aquesta consolidació, i en un cas d'urgència sí que està bé el teletreball en el nostre ofici, però és el que tu deies, que tampoc...
Clar.
Vull dir, s'ha de veure en quin espai, no? I en quina feina es pot aplicar o no aquest teletreball.
Clar.
Està claríssim que nosaltres necessitem el contacte amb el carrer, amb el contacte amb l'exterior, per poder explicar el que està passant.
Clar, per això, i això ens preocupa, home, jo crec que no és una preocupació.
Vital, ara mateix, pel que fa a la CECOT.
No és una preocupació, no, les empreses tenen altres preocupacions, el cost de l'energia, la conjuntura econòmica, la dificultat per trobar personal, tot això sí que són preocupacions de l'empresa. El teletreball, doncs, com tots els àmbits dels recursos humans, doncs s'ha de tenir, evidentment, present i s'ha de tenir en compte, però no és una preocupació entre les 5 primeres.
Mira, entre les 5 primeres, que ara et preguntaré la primera quina seria per la CECOT, però, òbviament, nosaltres, connectats a l'actualitat, hem estat veient com els carrers de França s'omplen de manifestants per a contraris a la reforma de la llei de pensions, que passa l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys, aquí ens jubilem als 65, amb la previsió és que el 2027 l'edat sigui els 67, i si no s'ha arribat a cotitzar 38 anys. Clar, és viable aquest sistema de pensions, com el coneixem?
Home, s'està reformant perquè ho sigui. I, de fet, la proposta espanyola té l'aval europeu, amb la qual cosa, doncs sembla que sí. És un tema que és delicat i que no és senzill, i que ja fa molts anys que es discuteix i que s'estan fent propostes per fer-lo viable. Aquesta és la idea de tots plegats, tant de les empreses com dels treballadors, com en aquest cas de l'administració també, evidentment.
I un altre tema d'actualitat també. No sé si has sabut que València ha posat en marxa aquesta setmana laboral dels 4 dies. De fet, durant un mes es farà aquesta prova, que acabarà amb una macroenquesta valorant aquests aspectes, no? Com ha anat pel que fa al transport públic, la contaminació, l'impacte econòmic, consum energètic... D'entrada, des del punt de vista del treballador, sembla llaminer, no?, treballar un dia menys, però aquí hi ha alguna trampa, Pere?
Trampa no, però tu has dit que tota decisió comporta conseqüències, no? I m'ha fet gràcia això que has dit de la setmana dels 4 dies, perquè també parlant a l'entorn del teletreball sovint s'oblida que el teletreball té un impacte, i té un impacte, per exemple, llegíem ara fa poc un reportatge sobre Manhattan, sobre els Estats Units, que els dilluns i els divendres normalment moltes de les persones que van a treballar allà doncs fan teletreball i per tant no van al seu lloc físic de treball. Això ha tingut unes conseqüències nefastes per les zones de restaurant d'allà, per bars, per comerços. Per què? Doncs perquè la gent no hi va, per tant els ingressos de tots aquests establiments baixen. També ha tingut un impacte molt important en les finances públiques, perquè la gent no utilitza el transport públic per arribar-hi, per tant menys metro, menys despesa en aquest sentit, per tant menys recaptació. Vol dir que totes les iniciatives tenen un impacte, en aquest cas que tu parlaves, no? Ara la setmana laboral de 4 dies, sí, tindrà un impacte, és evident que tindrà un impacte. Pel treballador és llaminer?
Possiblement
hem de veure si, i torno a insistir amb una idea que ja havia llançat al començament, de la necessitat de pactar i que la situació afavoreixi totes les parts, no només uns, i per contra nosaltres no.
Quina és la principal preocupació, que ara tu deies, de la CECOT, ara mateix?
Per exemple, el preu de l'energia. Això és un tema que és preocupant, i és preocupant. I un altre és la captació de persones. Sí, sí. Això és molt preocupant. És molt preocupant perquè moltes empreses tenen moltes dificultats per incorporar personal, i potser l'energia, com que ja fa uns quants mesos que en parlem, no ha passat un segon terme, però sí que bé, si han incorporat mesures correctores en tot plegat i sembla que la cosa vagi a estabilitzar-se, però sí que l'àmbit de la captació de personal és crític per moltes empreses.
És molt crític. I què s'hauria de fer, Pere, per ajudar sobretot aquests empresaris i també els treballadors? No?
S'han de fer unes quantes coses alhora. No només s'ha de fer una cosa, s'han de fer unes quantes coses alhora, amb la qual cosa això vol dir que es complica tot plegat. Evidentment s'ha de treballar l'àmbit de la formació, això és evident. L'àmbit de la formació. La formació professional, la formació universitària, que tingui sentit, que respongui a les necessitats de les empreses, això s'ha de treballar. S'ha de treballar també l'orientació. Persones que estaven en un sector, i aquell sector, doncs, pel que sigui, doncs, ha deixat de generar feina o de haver de comptar amb tantes persones, aquestes persones que es reciclin i que doncs, puguin anar cap a un altre sector que sí que tingui necessitat. S'ha de treballar també els fluxos migratoris, que això se'n parla poc o se'n parla menys. Persones doncs, que venen de països estrangers, doncs, els processos d'incorporació cap aquí, i què fem per formar-los i que puguin realment aportar coses interessants per l'economia del país. Per tant, s'han de fer tota una sèrie de coses, i si es fan potser massa a poc a poc i amb poca ambició. Sí, en aquest sentit, hem de ser més ambiciosos i més valents, i sense por equivocar-nos, perquè doncs, el que fa coses s'equivoca, i el que no fa coses doncs, no s'equivoca mai.
No s'equivoca mai i sempre es pot rectificar. Per cert, ja per acabar, Pere, intel·ligència artificial, com ens pot afectar a les properes professions? Ho heu valorat, ho heu estudiat, aquest fenomen, per part de la CECOT?
Mira, abans em preguntava sobre preocupacions i no t'he dit la intel·ligència artificial, perquè no és entre una preocupació, una expectativa, no sabem exactament què és. I estem molt atents. I estem molt atents en tot això. Ens ocupa. Ens preocupa... No, però sí que ens ocupa. Ens ocupa perquè, bé, en tot el xat GPT, les possibilitats que té, l'impacte que tindrà en el mercat laboral, les possibilitats que tindrà dintre el mercat laboral, en les professions, en la nostra manera de treballar, tot això ens ocupa. I és una de les... És un dels elements que tenim més presents avui dia, l'impacte de la intel·ligència artificial al dia a dia de l'àmbit empresarial.
Estarem molt pendents, doncs, d'aquest impacte i sobretot que ens ajudeu a fer una bona interpretació, no? I un bonus, està claríssim, d'aquesta intel·ligència artificial. Pere Jarque, moltes gràcies per haver-nos posat al dia. Hem pogut trobar el teletreball, que no sabíem on el teníem perdut, responsable d'orientació i intermediació laboral de la patronal SECOT, que, per cert, que ens han xivat, Pere, que s'ha recitat molt bé poesia, eh?
Mira, ahir vam fer programa de ràdio, sí, perquè hi ha un programa de ràdio que fem, una ràdio, una emissora local, la Matadepera Ràdio, i els dimarts de 10 a 11 fem aquest programa de ràdio, que és de poesia, que es diu No pot ser mentida, i que fa 25 anys que el fem.
Déu-n'hi-do, 25 anys?
Aviat t'has dit, sí.
Doncs gràcies, Pere, com dèiem, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Radio Estel